amb Gaspar Hernández.
Benvinguts a la segona hora d'Una nit a la Terra, Catalunya Ràdio. Avui, a la nostra tertúlia, amb Gogo Vela i Pepe Rodríguez, parlarem de física quàntica i de tot allò que desconeixem de la realitat a partir d'una petita visió de la realitat, que és la nostra. En parlarem a partir de la pel·lícula I tu què sabes? Després vindran les lliçons de vida parlant del tantra aquesta setmana amb Jordina Terré i acabarem amb els mails d'amor, com sempre, amb Jordi Llavina.
Soc escriptora i he publicat un llibre que es diu Un hombre de pago. També podeu anar a veure el que es diu del llibre en el web unhombredepago.com. Estic contenta d'explicar-vos què és el que avui he llançat a les escombraries. Avui he llançat a les escombraries el silenci. He llançat el silenci que fa callar les dones, i m'explico. He llançat el silenci que fa que les dones, quan tenim una edat que ningú ja no ens mira, callem. El silenci que fa que les dones, quan els marit ens deixa per una dona més jove, també callem. El que fa que les dones, si decidim pagar per tenir companyia, no ho expliquem a ningú. El que fa que les dones, que decidim prendre-li el marit a una altra dona, també callem. I que fa que les que tenim amigues que ens han pres el marit, també callem. Aquest silenci m'agradaria llançar-lo a les escombraries juntament amb tot el mal que ens fa. Però per no deixar aquí la conversa amb una nota tràgica, també us volia explicar que avui he llançat una ampolla vella de perfum Poisson que he trobat en un armari per veure si d'una vegada ja entenc que els anys 80 no tornaran.
Bona nit, Pepe Rodríguez, ben retrobat.
Hola, bona nit.
Bona nit, Gogo Vela, benvinguda.
Hola, bona Presento nit,
els oients.
Buenas noches.
La Gogo Vela és... no sé com presentar-la.
A veure, no sé.
Fa un treball amb els cossos subtils,
sí,
correcte?
Sí, exacto.
Com podem explicar què és els oients, això?
Vaya, bueno, pues los cuerpos sutiles sería algo así como decir de una manera muy, muy sintetizada, que aparte del cuerpo físico tenemos unos cuerpos energéticos que nos rodean, que envuelven el cuerpo. Y bueno, quizá lo primero que se podría decir de esos cuerpos sutiles es que lo que hacen es compactar la materia, dicho de una manera muy, muy sintética. Pero bueno, es más cosas, ¿eh?
Y luego trabaja aquesta energia, per dir-ho així, de cadascun de nosaltres per prevenir malalties i per contribuir... Ja sé que no ho diu així, ella. Per harmonitzar l'energia, diguem-ne, sí. I per tant també per prevenir malalties i per mirar d'alleujar-les o fins i tot curar-les algunes. Jo estic fent un titular periodístic, Gogo, però és que si no necessitaríem 3 hores.
Vale, ok. Va bé, eh?
Si vol més informació, algun dels nostres oients, informació més bona que la que jo he donat, pot anar a trans-personal.com. El web és aquest, trans-personal.com. I ara jo m'acabo de demanar un refresc de cola i us heu posat les mans al cap. No direm la marca, però per què no us agrada, Pepe?
No, a veure, és una beguda que és força agressiva, que no serveix per apaivagar la set. O sigui, quan un té set i beu Coca-Cola és una tonteria. I jo a vegades ho faig, però jo faig un got ple de gel i Coca-Cola, allò que és el lingotazo, i després dic, coi, tinc que beure aigua. Sí. Però això no m'ha servit per res. Però la Coca-Cola jo la utilitzo per treure l'òxid, per exemple, de ferro. És a dir, si li poses un tros de car a dins, doncs veuràs com la Coca-Cola acaba menjant-se la car. També va bé per certs problemes d'estómac. Però si es pot evitar beure tot tipus de beguda amb gas, fins i tot aigua amb gas, doncs, a no ser que sigui una aigua amb gas molt bona i molt ben controlada, però generalment són bastant cutres.
Bé,
però els refrescos amb gas no són bons mai, tenen massa sucre, és a dir, tenen tota una colla de contraindicacions, diríem que estaria a la part del fast food. Sí. O sigui, menjar una hamburguesa un dia no és un problema, però menjar hamburgueses massa sovint és un problema.
I ara jo què faig amb aquesta llauna?
Doncs avui et venia de gust, sí, i te l'has de veure.
Moltes gràcies. Bé, heu anat a veure, ho heu vist a casa en DVD, i tu què sabes? La Gogo ja la va veure fa temps amb una còpia pirata que circulava, i a mi em consta.
Pues sí,
que, em consta,
sí,
això,
sí,
em consta.
Sí.
I aleshores ja m'he ve la vista ara, i segur que hi ha molts oients que l'han vist en DVD i es pot trobar des de fa 15 dies. Comencem per en Pepe. Què li ha semblat?
Jo no l'havia vist i em sembla que és una pel·lícula que és prou densa amb el sentit de coses interessants com perquè no es pugui veure un cine. És bona veure-la a casa tranquil·lament, tenir el DVD i anar-la veient una vegada, dos, tres. A veure, al principi jo m'he alarmat. N'havia sentit parlar de la pel·lícula, no l'havia vist. Però els primers 20 minuts aproximadament jo m'he avorrit molt i em semblava que no l'acabaria de veure perquè era molt, molt erràtica, no tenia bon feeling. Però a partir dels 20 minuts aproximadament la pel·lícula posa fil a l'agulla, és una pel·lícula ben feta, ben plantejada, amb bona gent, hi ha una colla de científics que són interessants per ells com a persones i pel que diuen, i totes les reflexions, home, poder a mi no m'aportaven gran cosa, en mesura que tota la reflexió sobre la matèria, sobre la vida, sobre la realitat, des de la física quàntica, fa molts anys que les utilitzo en reflexions als meus llibres, però segueix sent una cosa novedosa, i sobretot és novedosa per la majoria de la gent que té una imatge absolutament equivocada, absurda, del que és la realitat, del que és la matèria, del que és i no és. I aquesta frontera no està tan definida com volem creure.
En aquest sentit, el documental fa una feina de divulgació important.
Sí, sí, val la pena.
Molta gent entrarà en aquest món gràcies a aquest documental, o hi ha entrat, vaja. I la Gogo, que la va veure fa temps, què li va semblar?
Bueno, a mí me gustó mucho, la verdad, y me gustó porque pienso que trata temas que están muy de actualidad ahora, quizá más de tipo esotérico, pero lo mezcla, a ver, mezclar no es la palabra, pero que está desarrollado desde el punto de vista científico, y a mí eso es lo que me gusta, porque creo que es el futuro, realmente, ¿no? No sé, dicho de una manera así muy sintética. Uh-huh. Lo que me gusta muchísimo del vídeo es que te, como decía
Pepe,
pues que sí, que te plantea que la realidad quizá no es solamente lo que ves, o sea, que va mucho más allá y que nosotros los seres humanos realmente interactuamos con la materia. O sea, que de alguna manera estamos co-creando constantemente nuestra vida, pero mucho más allá de lo que pensamos, ¿no? Y que el poder de los pensamientos es increíble. De hecho, este es el principio de la física cuántica.
Es que un dels problemes i meravelles que s'ha trobat la ciència és el que passa amb qualsevol que aprofundeix amb qualsevol matèria, que comença i es posa molt content perquè ja coneix alguna cosa i ja sap quasi com funciona, i com més aprofundeix, doncs quasi menys coneix com funciona i més veu que hi ha molt més enllà. Doncs amb la física, sobretot amb la física de partícules, van començar a veure la matèria, la van reduir coses petites, més petites, encara més petites, i quan han entrat a la cosa més petita han vist que no hi havia res. O sigui que dintre d'un àtom és un buit. Les distàncies equivalents que hi ha dintre d'un àtom entre tots els elements que el conformen, fins i tot dins del nucli de l'àtom, que seria allò, la part més petita de la cosa més petita, és un buit amb distàncies que serien les equivalents als que poden tenir els planetes entre si, per tant, distàncies que amb la magnitud micro són enormes, per tant, què està dient això? Doncs que ara li pego un cop a la taula, o sigui, això sòlid, o ens peguem un cop al cap, que faria més o menys el mateix soroll, doncs que això sòlid que toquem no és sòlid, la matèria no existeix, perquè quan analitzem, quan entrem a la matèria, ens trobem amb un buit enorme. Per tant, això té moltes consideracions, doncs, des de la percepció de com construïm, què és la matèria, quina interrelació hi ha, és a dir, si tot és un buit i la taula no és sòlida i jo tampoc, per què es nota aquesta diferència? Jo puc tocar la taula? Teòricament no, perquè si la taula és un buit i jo també, no hi ha aquesta frontera. Per tant, tot això, com funciona? I la física, la realitat és aquesta. La percepció és una altra. La percepció és una construcció, però que això ho podem veure, si sap, des de fa molt temps, perquè apercebim la realitat pels nostres sentits. Un cec fa una construcció de la realitat diferent. Va pel carrer i veu el que passa a partir del so. En canvi, una persona, doncs, que té una altra deficiència, la compensa transformant la realitat d'una altra manera. En realitat és allò que creiem que és.
Un ratpenat la percep amb ultrasons.
Clar,
i una serp amb raigs infrarrojos.
Els dofins, és a dir, clar. Per tant, la imatge que es farien d'aquesta tertúlia, cada un d'aquests animals, o sigui, ningú s'enganyaria. Tothom sap quina és la realitat pel que li convé. Clar, perquè la serp necessita un ésser viu calent i, per tant, el calor és el que li fan a un lloc o un altre. Doncs cada ésser viu, en funció de les seves necessitats, ha desenvolupat un concepte de la realitat.
Sí, la Gogo té la sensació que percebem una petita, petitíssima part del que nosaltres anomenem realitat, és a dir, que se'ns escapa pràcticament tot?
Jo crec que sí. Realmente, o sea, yo creo que realmente lo que vemos tiene mucho que ver con nuestras expectativas de vida, con, no sé, de hecho, aquello en lo que piensas, aquello en lo que tú te enfocas, en lo que te importa, es lo que acabas viendo, por ejemplo, ¿no? Ejemplo típico, te quieres comprar un coche azul y de repente empiezas a ver coches azules por todas partes, de hecho, los hay de todos los colores, sin embargo, el único que estás viendo es el azul, ¿no? Y pienso que nuestra mente es selectiva, aquello que te preocupa, aquello que te importa, es aquello que percibes, ¿no? O estás un día de mal humor, yo qué sé, ¿y qué ocurre? Pues ese día pues parece que todo el mundo está de mal humor contigo, ¿no? Y dices, ¿qué de mala uva está la gente? No es así, es que estàs sintonitzat amb això, i això és el que percibes, no?
I a part també hi deu haver, i connecto ara amb el documental I tu què sabes, i també amb els experiments de Masaru Emoto, hi deu haver també una, no dic jo, un poder dels pensaments, potser?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que el... A ver, yo pienso que el poder del pensamiento es infinito, lo que pasa que no lo conocemos y lo usamos muy mal. Pero está bastante demostrado precisamente con estos experimentos, ¿no? Del Masaru Emoto, proyectando pensamientos en el agua y luego congelándolos y fotografiándolos, viendo qué aspectos toma. Realmente es fascinante, ¿no? Entonces, de hecho, el agua, de todos los elementos, es el más dúctil, es el que realmente se puede transformar, ¿no? O más. Claro, el ser humano es un 90% agua. Si nos basamos en esto, pues realmente, ¿cómo pueden los pensamientos afectar a nuestro cuerpo? Pues es
un misteri, però és previsible.
Pero, bueno, pero sí, pero no solo a ver, yo también creo que no solo afecta a nuestro cuerpo, creo que nuestros pensamientos afectan al entorno, pero esto ya me baso más en mi propia observación, ¿eh? Esto no lo puedo demostrar, ¿eh?
No, hi ha una cosa que tots podem experimentar i és que aquesta diferència també absolutament falsa entre ment i cos, i també ja fa molt temps que s'ha deixat de banda, encara que la gent encara segueix funcionant en paràmetres del segle...
I la medicina alopàtica.
Del segle XVIII, no tota. Afortunadament, no tota ha variat molt. Però, bueno, hi ha de tot, també. Però tots podem experimentar que quan fem alguna cosa, allò que no està ben vist, allò que anem a la nevera, allò per la nit, a mangar una cuixa pollastre, a veure si ens pesquen o no, i el cor batega. Sí, el que estem pensant és que si ens enganxen, la que ens muntaran. I el cor batega. Estem pensant en una persona que ens erotitza i ens excitem sexualment. Però a veure, la persona no hi és. És un sol pensament. o pensem en un disgust i ens posem tristos. És a dir, qualsevol sentiment, qualsevol, del més bo al més dolent, del més gloriós al més pervers, només existeix perquè té una base bioquímica. Per tant, tot allò que ni diem emocions té una base física. Encara que després podem dir que això físic no existeix perquè és el buit. Però sense neuropèptids, sense neurotransmissors, no funcionaria res. Sense una glàndula molt petitona que al cervell, si me l'extirpen, ja ni fred ni calor, no sentiríem res. Per tant, això vol dir que això que ne diem pensament, que ne diem emocions, està molt, molt imbricat amb la matèria, o amb allò que ne diem matèria. I una cosa incideix amb l'altra, clar que sí. Si ens fa mal el fetge, tenim també una colla de problemes mentals. Estem més deprimits, és a dir, el dolor es transmet per una base bioquímica, però el dolor ens crea angoixa. És a dir, que aquesta interrelació, encara que no som conscients, l'estem experimentant dia a dia.
De la química, de les emocions, també en parla. En un moment donat, a la recta final, el documental, ¿eh? ¿Y tú qué sabes?
Lo que pasa que, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que acabas de decir. Lo que pasa que yo no creo que sea el aspecto químico del organismo el que crea las emociones. Es decir, hay un observador que está dentro del cuerpo. Esto es como dicen en la película, que es muy interesante. Esto es un traje el que tenemos biomecánico. Me encanta este ejemplo, ¿no? Y claro, dice, hay un observador dentro que sería el piloto, pero este es el vehículo.
Entonces, sí, pero dicen que no lo he encontrado. Dice, ¿tú crees que eres el observador, pero no hay nadie?
Bueno, cierto, no hay nadie.
Claro.
Bueno, sí.
Cuanto más vas adentro, te das cuenta que eso que crees, lo crees, pero no sabes quién exactamente.
Bueno, queda abierto, ¿no?
Claro.
Lo que pasa que, no sé, bajo mi punto de vista, pensar que las emociones son solo producto de algo químico, yo particularmente no lo creo, ¿no? Porque pienso que hay una cosa que va más allá, que es la conciencia, que puede observarse a sí mismo, ¿no? Hay muchos experimentos que lo han... Bueno, sobre todo de... Pero esto ya es de otro tema, ¿no? De personas que han muerto clínicamente. Precisamente hay un médico muy conocido que ha hecho estudios, un cardiólogo, que por cierto salió en la Contra de la Vanguardia hablando de sus trabajos, y él, pues a lo largo de más de 20 años de experiencia con enfermos que en su quirófano pues han tenido una muerte clínica de un par de minutos, pues luego todos han relatado lo mismo y han relatado cómo se han podido ver a sí mismos, por ejemplo, fuera del cuerpo, ¿no? Bueno, esto es un tema muy largo, ¿no? Pero bueno, él después de muchos años llegó a la conclusión de que efectivamente existía una conciencia o un observador que es el que realmente da vida al cuerpo. O sea, entendiendo que el cerebro, por ejemplo, con todos sus sinapsis y sus péptidos y demás, están animados por esta conciencia.
Pero mira, deja el cerebro cinco minutos sin oxígeno y verás que la conciencia no vuelve jamás aunque el cuerpo siga vivo. Es decir, somos una unidad biológica muy compleja y sin ciertos neurotransmisores no hay emociones, no pueden existir, porque no pueden circular de un lugar a otro. El cerebro es capaz de crear cosas gloriosas y también crear todas las emociones a partir de esas segregaciones muy equilibradas o no. Por eso se utiliza ciertos fármacos, lo que hacen es equilibrar los desequilibrios bioquímicos. Y químicamente se pone el cerebro en la función o de dopamina o serotonina o lo que haga falta, y el cerebro de forma artificial recupera un equilibrio que lo pierde, porque el problema es que no lo sabe hacer el cuerpo en sí. Se le tiene que dar una inyección externa para hacerlo. Por tanto, sin esta base bioquímica no hay emociones. Si el cerebro deja de funcionar, deja de recibir oxígeno cinco minutos más o menos, no hay conciencia. La conciencia, como todo, y en este DVD, en esta película, no se aplica a la conciencia, pero sí a todo el resto, la conciencia también es una creación. La conciencia es un posicionamiento muy complejo de todo aquello que creemos que somos y que creemos que es lo demás. Y este resultante en una, vamos a decir, una máquina extraordinariamente compleja que funciona como la mejor de las orquestas, con el mejor de los directores, es lo que nos permite ser y creer que somos lo que somos y creemos que somos. Pero no hay conciencia más allá de la muerte porque no puede existir. Es decir, no sé si hay alma. Si hay alma sería otra cosa. Pero conciencia como producto cerebral, que es lo que es y se sabe mucho del funcionamiento cerebral y falta mucho por saber, muere cuando el cerebro muere también como órgano vivo. Otras cosas ya habría que entrar en el campo de la religión, que sería ya el campo de la creencia.
I pel que fa als especialistes, què us han semblat? Jo em vaig veure, o sigui, en general, fins al final del documental no saps què són i tens sospites, no? Sí. A veure qui m'està parlant. Llavors al final veus noms de reconegut prestigi, per exemple, cantants Perth, parlant dels neuropèptids, és a dir, hi ha gent bona. Hi ha alguna friqui, si em permeteu l'etiqueta, que no saps massa bé d'on surt, però la resta són bons professionals, són bons científics.
Jo la friqui, la veritat, quan comença a sortir gent i la veig amb ella, dic, què dimonis fa una evident marujona aquí?
Correcte, el mateix que jo vaig pensar.
I no diu tonteries, la veritat és que diu coses més o menys sensates, però hi ha allò, un decalaix que veus, algo passa. Sí. No sobra, la veritat és que fa un bon paper. Però jo abans n'estàvem parlant i la meva idea és que l'han posat allà. Per què? Perquè un físic no té clientela per anar al cine, no té seguidors. En canvi, una friki així sí que té molts seguidors i, per tant, són els que paguen per anar al cine.
Exacte. I algú m'ha dit que pertany a l'associació, algú diu que és una secta, però no, que ha financiat el...
Jo m'enteré de quién és a raíz del vídeo, perquè jo tampoc sabia quién era. No se ve que esta mujer es una medium que se llama no sé qué Knight, y parece ser que, según dicen, pues canaliza a una entidad que se llama Ramta desde hace 25 años, y que canaliza, quiero decir, ¿eh? Y esta entidad, según dicen, pues viene de la Atlántida. Bueno, pues entonces yo no sabía quién era. Y bueno, yo no puedo decir si es auténtica o no, pero sé que ha publicado muchísimos libros, porque luego ahora dice esto, pues por curiosidad quise saber quién era. Y bueno... Será una friki o no, no lo sé, pero creo que lo que dice...
No li volem faltar el respecte, ni molt menys al Pepe.
Pero lo que sí creo que lo que dice me ha gustado. O sea, tengo que decir
era pel Tom que el deia.
Me ha gustado lo que ha dicho y pienso que no ha dicho ninguna tontería y bueno, con una contundencia que, vamos, me ha convencido, tengo que decirlo.
Yo contundencia no diría tant, pero que no ha dit tonteries, sobretot, perquè també estava dintre d'un àmbit que qui diguem, dirigia... el missatge eren els científics i ell estava també amb una història que llegint quatre coses i que també, o sigui, la New Age, hi ha gent ignorants que estan de gurús de la New Age i que diuen el mateix que diuen els científics. No saben el que diuen, és igual, però han llegit quatre coses i ho repeteixen. Per tant, repetir coses i queda bé tampoc és tan complicat. Però hi havia un bon nivell. Hi ha un dels científics, la veritat és que m'ha passat molt ràpid i no he rebobinat per mirar-ho, però que m'ha semblat que els crèdits que està a la Universitat del Maharishi Mahesh Yogi, o sigui, universitat allò entre cometes, que estan amb el tema de la meditació, han fet treballs interessants, però també tenen moltes coses de al·lucinatòries, diguem. Però bueno, però que...
Qual? El médico hindú? El médico matemático? No recordo.
He vist allò que anàvem passant i quan ja havia passat, m'ha semblat llegir, estava la Maharishi Mahesh Yogi, que estan a Suïssa, la central, però clar, és gent també que ha dit coses, tonteries enormes.
En tot cas, la Gogo... més o menys el que ha vist en el documental ja ho sabia també, no? És una mica la línia del que ens comenta el Pepe, que no hi havia sorpreses, és més que tot l'embolcall que hi donen per tal de fer-ho un material digerible, no?
Sí, y a mí me ha gustado mucho el enfoque científico. Tengo que decir que es lo que más me ha gustado, ¿no? Que todo lo que han hablado, pues los físicos, los matemáticos, etcétera, pues me ha gustado, porque no solo fruto de una reflexión y de una fe. Por eso me ha gustado tanto. Es decir, claro que es verdad que la física cuántica, pues hay unos pioneros, o sea, no es la física aceptada, pero yo
No, aceptada sí.
Bueno, aceptada sí, pero por muchos no todavía, ¿no?
Es tan científica como cualquier otra. Es una... Bueno. La física cuántica está perfectamente reconocida.
Yo pensaba que no tanto.
Le guste o no a físicos más clásicos. Vale. Pero claro, es que el problema que tienen para los propios científicos la ciencia actual es que se ha sofisticado tanto que uno que hace 6 meses que no lee las revistas científicas ya el mundo le sobrepasa.
Claro.
La astrofísica ya la entiende en 4. Es decir, que es un mundo muy complejo, pero la física cuántica, obviamente, aunque es una física con muchos postulados indemostrables, pero ahí está la física de partículas y el gran vacío en el que se basa la física cuántica.
Sí. Bueno, yo creo, estoy convencida, pero esto ya es personal, que esto es el futuro, presente-futuro.
Bé, doncs el recomanem, no?
O por lo menos es lo que querría.
Recomanem el documental aquest, que jutgin els oients.
Muy interesante.
Cadascun d'ells.
Val la pena passar-se per la botiga que el tinguin i comprar el DVD. Jo em sembla que no s'ha de veure al cine, sinó s'ha de veure a casa, sobretot perquè es veu una vegada, dos, tres, i cada cop es veu d'una forma diferent. La història que hi ha, el fil conductor, està ben fet, l'actriu que fa el paper principal, que és una persona sorda, també és sorda...
És coneguda, la realitat.
Clar.
A mi se m'ha fet passat una mica al final allò de la festa, del casament. Se m'ha fet una mica passat. Però bé, la resta...
Però està bé en ese moment,
La que s'han pogut escurçar una mica, però sí.
Sí, però vaja, bé. Queda recomanat.
Sí, muy recomendable.
Moltes gràcies. Gogo, gràcies, Pepe, bona nit.
Fins aviat, bona nit.
Catalunya Ràdio. Una nit a la Terra. Gaspar Hernández.
Some of those are like that.
nit a la terra.
I seguim aquesta setmana amb les lliçons de vida que parlen del tantra, una tècnica que ens pot ajudar a sentir millor i de la qual ens està parlant Jordina Tarré. Bona nit, Jordina.
Bona nit. Doncs sí, és una tècnica que ens pot ajudar a sentir-nos millor a tots els nivells i també a sentir millor, i sobretot també en l'àmbit sexual. Aquesta setmana hem estat parlant amb la Maite Domènech, que és treballadora social i especialista en tantra i rebirthing. Ella fa tallers només per dones, tot i que ara ha començat, ens va comentar que ha començat a preparar tallers mixtes. I com dèiem, el tantra es basa en la presència i l'amor, com hem anat comentant aquesta setmana, en l'aprofitar el temps, l'ara i l'aquí, i ho fa de la següent manera.
Això és coneguent-te tu. És posant-te en una habitació, amb el teu espai, donar-te el teu espai i començar a descobrir el teu cos. Per molts llibres que hi hagi no et diran on t'agrada més a tu que et toquin, no? El tantra el que t'ajuda és això que et deia, a viure dins el teu cos, a través de la respiració. La respiració el que fa és que tu estiguis a dins del teu cos. Com deia John Lennon, la vida és allò que ens està passant mentre tu estàs fent altres plans, no? No estem en aquí.
Ahir vam dir que avui faríem un exercici pràctic per entendre què és el tantra.
Exacte, però que ningú es pensi que es tracta d'un exercici exclusivament sexual.
No farem sexe.
No farem sexe, però depèn de com es miri, ho és una mica de sexual. És un exemple que ens pot servir per fer-nos una idea de què es tracta això del tantra.
Agafa un bombó o un caramel. No te l'engulleixis. Posa't el primer als llavis. Mulla'l amb la llengua. Amb els ulls tancats. Perquè els ulls tancats fa que puguis anar més cap endintre, perquè ens perdem molt amb la vista. Olora'l. Abans de posar-te'l a la boca, a dintre, olora'l. Sospesa'l amb la llengua. Sent la textura. Sent com es va desfent dins la teva boca i les sensacions que et provoca. Sent com et baixa per la gola. Quina diferència de fer això a... empassant-nos el sens... que és el que fem, no? Mengem compulsivament. Saboregem la vida. I aquest seria un exercici molt senzillet i divertit per començar-nos a donar compte que diferent és quan prestes atenció al que t'està passant, no? Que sigui menjar-te un bombó, menjar-te una poma o fer una passejada.
Té molta gràcia la Maite Domènech com emfasitza totes aquestes sensacions, com les dramatitza. Bé, de què tracta el tantrisme?
Doncs es tracta, com sentíem en aquest exemple, d'exercitar els sentits perquè tot allò que ens passi ho visquem d'una forma més amplificada. Com que en el sexe és precisament on intervenen el major nombre de sentits, això farà, si apliquem aquestes suggeridores exemples que ens feia la Maite en el camp sexual, doncs que visquem aquest sexe d'una altra manera. El sexe tàntric, ens comentava ella, que diu que dona les eines per sentir i perquè facis l'amor amb un mateix, però sense pensar que no gaudiràs o sense que el cap se te'n vagi en altres coses.
Sí, hem de fer l'amor amb nosaltres mateixos.
És una... Primer has de fer l'amor amb tu mateix per després saber fer l'amor amb els altres, evidentment. I sobretot fent un treball de respiració i de consciència. Aquest treball permet que... enllacis la respiració i que llavors el tacte s'expandeixi. Una explicació que ens feia la Maite.
Hi ha diversos tipus de respiració, però la que jo utilitzo més seria la respiració connectada. També se'n diu en rebirthing, se'n diu respiració conscient. És una respiració que no deixa interval entre la inspiració i l'expiració. O sigui, es va creant una respiració circular, no? Seria aquesta, no? Val? És... senzillament és la respiració que fem nosaltres quan estàs fent l'amor. És una respiració que es crea per si sola, però nosaltres la ralentitzem, la fem conscient, no? I això ajuda això, és com si ens poséssim amplificadors en el cos, és la mateixa sensació. Cada carícia, cada tacte s'amplifica.
Ahir vam començar a parlar del lingam i el ioni, vam dir que el lingam era el penis en el cas masculí i el ioni era el sexe femení, que la traducció del sànscrit volia dir temple sagrat, i són parts que, òbviament, a banda d'aquesta respiració o d'aquestes pràctiques per exercitar la sensibilitat i els sentits, doncs també s'han de treballar. En el cas de les dones, que és el que ens ocupa bàsicament, doncs perquè la Maite és especialista en aquest àmbit, cal treballar el que s'anomena el múscul PC, que és pubito-occital.
Ens serveix perquè si aquest múscul PC està atrofiat, imaginem-nos la corda d'una guitarra, quan si està fluixa, no? Tu la toques i no sona. Val, doncs això seria el mateix, no? Si està atrofiat, si està tou, no sona. Quan tens un orgasme, no sona. No hi ha plaer. Si tenses la corda de la guitarra, si tonifiques el teu múscul PC, quan hi ha la vibració de l'orgasme, evidentment és com quan la toques i està ben tensada. Hi ha harmònics, sona bé, sona brillant, doncs el mateix passa amb el teu múscul PC. Quan tens l'orgasme, quan tens el plaer màxim, podria ser d'una relació sexual, com que està tensat, vibra molt més. I l'ona expansiva de plaer és molt més ampli i surt dels genitals. Surt dels genitals i s'expandeix per tot el teu cos. I si aquí afegeixes la respiració, experimento, jo ja no puc explicar més, perquè experimento. No té res a veure amb si t'has treballat una mica o no t'has treballat.
Caram, quines expectatives, que crea aquesta senyora. Bé, els exercicis de respiració i sensibilitat, com es treballen en aquests tallers que fa la Maite?
Doncs per qui li pugui interessar o per qui vulgui saber doncs, una mica en què consisteixen aquests tallers, són bàsicament pràctics, vivencials, com ella els anomena. Ella no dona massa teoria, just la justa per explicar en què consistirà cada un dels exercicis que s'aniran fent, i es tracta d'una mica d'anar provant un sol, o bé si vol provar-ho amb alguna altra persona, en el sentit de si cal que algú s'ajudi amb algú altre per doncs, tocar-se o provar doncs, alguna pràctica tipus aquesta del caramel o del bombó que ella ens explicava, doncs ho pot fer. Òbviament, tothom que va a aquests tallers, ens comentava la Maite, que és la majoria dels casos, tothom hi va amb molta vergonya i sense saber massa què s'hi trobarà. Ella no demana que ningú faci res, sinó que va explicant el que... i cadascú fa una mica allò que vol. Tampoc demana que si algú es vol quedar immòbil doncs, perquè té massa vergonya, doncs cap problema. El que ella ha observat amb l'experiència després de molts anys de fer-ho és que al cap de 10 minuts de començar a parlar, les dones que van a cada un dels tallers, a tothom se li ha passat la vergonya i ja de seguida es comencen a fer confidències i es crea aquest clima que ens comentava aquesta setmana, doncs que de seguida es veuen similituds entre unes i altres i es pot treballar fins i tot millor.
Per acabar, quina seria la primera lliçó del tantra?
Primer de tot, saber que tot depèn d'un mateix.
Responsabilitzar-me, primer parlava del plaer, però abans és responsabilitzar-te de la teva vida, de ja no donar més les culpes a ningú, del que t'està passant, de no donar més el poder als altres. Ningú et fa un desgraciat ni ningú et fa feliç, ets tu que t'ho fas, tu ets el filtre per on passa la vida. Tu decideixes si vols etiquetar una experiència d'oportunitat o de desgràcia. Quan et comences a fer responsable de la teva vida és quan comences a tenir poder. No, no, el poder ben entès, el poder de ja ningú mana sobre teu, ja s'acaben les culpes.
Aquesta responsabilitat, aquest fer-se càrrec d'un mateix, a vegades és angoixós, també ens comentava la Maite, perquè hi ha qui, després de provar el tantrisme, doncs, li ha comentat que ara ja no pot donar-li les culpes a alguna altra persona, que era fins i tot la via més fàcil i que s'ha de responsabilitzar doncs, d'aquests èxits o fracassos tant sexuals com espirituals.
Demà continuarem parlant. Demà, última lliçó de vida sobre el tantra. Jordina Tarré, bona matinada.
Bona matinada.
Catalunya Ràdio. Una nit a la Terra.
El que em passa a mi és que el més difícil, semblava, vaja, ja està fet i ara només cal que el que tinc ho sàpiga conservar. Però aquesta és la principal qüestió i és per això que us escric. Tinc 28 anys i un currículum amorós bastant freqüentat. He viscut un any amb una noia. He tingut desenes de ligues. L'any viscut en parella, no el tinc per una excepció, però em pensava que ja no hi tornaria. I no és que hi hagi tornat, que consti. Al final de setembre vaig conèixer una noia, que és la noia, així, en majúscules. La noia meravellosa, la millor de totes. La vaig descobrir en un bar a Tarragona. Prenia un te, crec. La noia, la més guapa, la més interessant. No m'extendré en com la vaig conèixer, vull dir. Com ho vaig fer per entaular conversa i tot això. Aquell dia només us diré que estava esperant el seu company. Ella té 6 anys més que jo. Té, per tant, 34 anys. Sembla més jove. Però amb la seva actitud, sempre una mica distant, sembla també més gran. Sembla de vegades una dona fatal, i d'altres una joveneta inconscient i franca. És la persona que més em desconcerta al món. Bé, tallo el rotllo i vaig al gra. Fa 3 setmanes es va encendre una flama que es va enfilar moltíssim, com un incendi, vamos. Una flama que ens consumeix els dos. Vam passar un cap de setmana junts, no vam sortir de casa, pràcticament no vam menjar, tot el dia i tota la nit dedicats al plaer del cos. No hi ha paraules, no hi ha res que ho pugui explicar. A partir d'aquell dia ens hem trucat un cop al dia. Ella està amb aquell company, no me'n diu gaire cosa, però jo vaig esbrinar que era un home de 53 anys. Jo no pregunto. Em sento molt enamorat i l'expresso així amb ella, però tampoc molt, sense passar-me. Ella crec que també està molt penjada. Ho noto. Per coses que em diu, per alguna altra trobada que hem tingut. Perquè, caram, aquestes coses se saben, no? La pregunta és... com puc mantenir això que sento i que ella sent i multiplicar-ho encara més? En la vida he cremat relacions. En la vida he valorat molt més l'enamorament de traca i mocador que no pas l'amor. Ara tinc l'oportunitat de tenir un enamorament de traca i mocador que es converteixi en un amor conscient, madur, amb la noia meravellosa. I ja veurem com ens desfem del company. Bé, és broma. Què fer? El més difícil semblava enamorar-la i crec que ho he aconseguit. Què fer ara per retenir-la, per fer-la encara més difícil? Felicitats pel programa. Ah, per cert, l'altre dia em vaig comprar el vostre llibre de les emocions. Totes les històries s'han radiat. N'hi ha que són bastant increïbles, que te les expliquen i dius que és una novel·la. Un oient.
His father was a drinker and his mother cried.
Bé, doncs moltes gràcies a aquest amable oient que més s'ha comprat el llibre de les emocions. Jordi Llavina, bona nit.
Bona nit.
Escolta, perdona, perquè tu no te l'has de comprar, ja sé que no ho faries. Encara no te l'he regalat, eh?
Que esperem, que...
Sí.
S'ha exaurit, sí, exaurit això... l'edició, no?
No, però hi ha molta demanda, però escolta, mil disculpes, eh? Ja ben aviat te'l portaré, no me'n queden exemplars.
Molt bé, molt bé, ja el trobarem.
Sí, sí, a més hi ha moltes històries d'amor, eh? I algunes divertides.
És que en el fons qualsevol història és una història d'amor, eh?
Sí?
Jo crec que sí. N'hi ha algunes en què hauries de gratar més, hauries de trobar-hi el rerefons,
però
sempre hi ha l'amor.
Per exemple, la recta final del llibre són històries de fantasmes. Les històries de fantasmes no sé si són d'amor. Ah, sí, perquè hi ha fantasmes que tornen, precisament, per amor. Sí, sí. Bé, doncs tot és amor, eh?
L'amor tot ho vertebra en aquesta vida.
Vinga, doncs comentem aquest correu electrònic d'aquest oient que viu una experiència apassionant, té pròpiament un mal d'amor. Està vivint una relació amorosa intensa, li sembla que ha aconseguit el més difícil, que seduir aquesta noia amb majúscules, aquesta noia que té una relació a la vegada amb un home de 53 anys, ella té 34 anys, és més gran que ell, malgrat que sembla més jove, i bé, està aquest home, aquest noi, vaja, està penjat, com
està
diríem.
Està penjadíssim,
eh?
Sí.
Què pot fer?
El primer que ha de fer, diguem-ne... A veure, aquí es planteja una disjuntiva que és molt clara, que de fet no és una disjuntiva perquè l'un no actua contra l'altre, que és, bé, primer l'hem seduït, molt bé, a partir d'aquí ara cal mantenir aquesta mena de flama tan apassionada, tan bèstia que està sentint, no? Com que el primer pas ja l'ha fet, ja ha conquistat, diguem-ne, aquest primer pas, aquesta primera etapa, ara es planteja al nostre oient què es pot fer, si ho sabéssim,
per mirar que tot això duri, no? D'entrada, a veure, tot això seran reflexions que anirem compaginant la Iolanda Sussin i jo mateix, algunes de les quals són molt de llibre. És evident que no t'has de lliurar plenament, que hi ha d'haver sempre una part de tu mateix que no es reveli del tot, no t'expliquis, això ho hem dit alguna vegada, no t'expliquis al 100%, deixes sempre una porta tancada per tal que ella doncs tingui necessitat d'obrir-la, però que no pugui arribar a obrir-la mai del tot, no? No ofeguis aquest enigma de tu mateix que qualsevol persona té, no siguis un xaiet a les seves mans, no facis que ella faci de tu el que li roti, amb perdó de l'expressió, no? Hi ha una cosa que dius, que em sembla una veritat, com un temple. Escrius, és més difícil mantenir això que sents i això que tens, o que et sembla tenir, que no pas la seducció mateixa. És evident que ningú no és immun a la seducció. De vegades surt bé, de vegades surt malament, però ningú no és immun. A tots ens agrada que ens sedueixin i a tots ens agrada seduir, o gairebé tots. La psicoanalista, quan comentàvem el correu, em deia, apuntava, subratllaria el parèntesi, el que et sembla tenir, perquè en realitat què és el que té? En aquests moments d'enamorament, en el qual s'idealitza completament l'altre i no hi ha res que pugui treure-li les majúscules a la noia meravellosa, ni tan sols la seva relació estable amb un altre, és molt fàcil barrejar la pròpia fantasia, desig amb què paral·lelament va passant en el quotidià. Bé, jo deia que no hi ha ningú immune a la seducció, però tampoc no hi ha ningú immune a la bellesa. Perdó, a la rutina. I la rutina s'acaba instal·lant en qualsevol relació humana. Tu ara el que voldries aquesta rutina justament no s'hi instal·lés, que no t'afectés. Però saps que hi has de comptar, no? A veure, aquí hi ha moltes coses. Una, tu només estàs preocupat pel que pugui passar en ella i a tu. I si tu falles, i si tu perds aquesta mena de desig tan viu, de passió, el rau-rau que tens al cos, si ho perds, què? És una opció. Un altre aspecte important, ella sembla poc o molt compromesa. Què passa aquí? Diguem, aquest compromís amb aquest senyor més gran, i anava a dir irrespectable, això no ho sabem naturalment, però més gran sí, és un fet incontrovertible, què hi ha de tot això? No vulguis tu immiscir-te en la seva vida, no comencis a preguntar, jo que et deia, no, demanis més del compte, mantinga't una mica a l'ombra, fes-te l'interessant, però és evident que hi ha un aspecte que tu no controles, que és una relació d'aquesta noia de la qual estàs tan enamorat amb un altre home. Més coses, quan siguis amb ella, intenta tu també ser el noi meravellós. És evident que si s'ha enamorat de tu, o si està amb tu, o si es va veient amb tu, has de tenir alguna cosa, si no hi estaria. Les dones, a més, no són tontes amb això. Nosaltres podem tenir relacions, podem anar fent, amb perdó de l'expressió, cates, com qui fa cates del terreny. Les dones, generalment, s'estalvien molta part d'aquesta de la cata i van directe a l'home que li interessa, no?, que els interessa. Per tant, això que tens de guanyat. Com l'has de retenir? Bé, em temo que això no és, lògicament, a les nostres mans i que si ho sabéssim escriuríem llibres meravellosos que ens reportarien uns rèdits enormes, no? Però és evident, i vaig insistint molt en aquesta idea, el noi meravellós que ets tu també t'ho has de creure, s'ha d'anar dosificant, ha d'anar creant en aquesta noia un desig de veure'l, ha d'anar ha d'anar matisant algunes de les coses que digui, mai no ha de dir-ho del tot. Hi ha una paraula que en català a mi m'agrada molt, en francès en diuen nonchalance, un cert desmenjament, és a dir, no, si veus una persona que està absolutament rendida als teus peus, retuda als teus peus, allò és el més dissuasiu que hi pot haver. En canvi, un cert desmenjament, en aquesta mena de guerra del sexe que sempre qualsevol relació, jo crec que va bé, no perdre el cul, per entendre'ns, però tampoc no ser allò l'absentista per antonomàsia, ser-hi no ser-hi a la vegada, no? Més psicoanalista, la pregunta de com retenir-la denota una por a perdre. Aquesta possibilitat sempre hi és en qualsevol relació. Per tant, per què t'hauries de capficar? No està sota el teu control retenir ningú i, per tant, si el que has escollit és el que interpreto llegint el teu mail, és viure l'experiència i aprofitar totes les emocions que aquesta et reporti, endavant. És l'únic que sí que pot retenir al teu interior, les experiències viscudes i gaudir-ne tant com puguis i mentre durin, tant de bo que durin molt.
Aquesta música em sona, Jordi.
Et sona, eh?
Em sona molt.
N'he fet un revival.
Durant molts anys l'hem escoltat a Catalunya Nit. A l'antic Catalunya Nit l'escoltàvem per a tancar el programa i llegir un aforisme. A veure. Ara què podríem dir, no? Un aforisme
exacte
de Jordi Llavina.
Sí, i en lloc d'acabar dient que tinguin una nit plàcida...
No, això no ho deia.
No, abans. En lloc de dir això, deies que descansin.
Sí.
És un revival, això és com retrobar un cos que has estimat, no? D'alguna manera, la música que forma part de la nostra vida durant una etapa.
A veure, digues un aforisme.
Van convidar-lo a pensar i va dir que no es preocupessin, que ja pensaria a casa seva. Pere Galdés. Bé, de fet, és un conte curt.
Vinga, un text d'Al Veroni, que és un mestre, gran divulgador.
Sí. Sexo i amor, Gedisa o Gedisa, no sé com s'hauria de pronunciar aquesta editorial. Per saber si estem enamorats de debò, només hi ha una prova. Allunyar-se, intentar trobar a faltar la mano o l'estimat i mirar què passa. De fet, al nostre oient li podria anar bé llegir aquest llibre de Francesco Al Veroni, tot i que, de fet, prefigura una situació que no és exactament la seva, però hi trobarà molts punts de connexió. Més Al Veroni. Podem sentir por de no ser correspostos. Com que l'amor de l'altre ens sembla una gràcia immerescuda, tenim por que no se'ns concedeixi gaire precisament quan el desitgem de manera més ardent. Hem arribat a les proves de reciprocitat. La funció és descobrir si l'altre ens estima de veritat, si ens estima amb la mateixa intensitat amb què nosaltres l'estimem. Fins i tot quan la relació s'ha d'estabilitzar, els dubtes persisteixen. Tot allò que fa l'altre, tots els seus gestos, tots els seus matisos en el comportament són objecte d'anàlisi contínua. Tots els gestos de la persona estimada estan carregats de significat, de valor simbòlic. L'enamorat els estudia, els analitza, els interpreta i els desxifra. Hauria d'haver arribat a les 7, porta mitja hora de retard, cosa que vol dir que... Cada un dels enamorats vol dur a la pràctica les seves pròpies potencialitats, així com les de l'estimat, i elaborar un projecte de vida en comú. Vida en comú no vol pas dir necessàriament matrimoni, i ni tan sols convivència, tot i que és lògic que dos enamorats desitgin estar junts tant de temps com sigui possible. Ara, hi ha coses que resulta impossible de desitjar-les junts. Són els punts de no retorn. Una diferència religiosa o política, el desig o no de tenir un fill, etc. El pacte. L'enamorament esdevé amor estable quan cada individu posa un límit a les seves pròpies pretensions i accepta sincerament els desitjos de l'altre com a drets inalienables. Perquè el pacte tingui sentit, els enamorats han d'explicar-se les seves vides, els seus somnis, han de veure el món des del punt de vista de l'altre.
Doncs així hem acabat. Així han acabat els mails d'amor i així acaba una nova edició d'Una nit a la Terra, Catalunya Ràdio. Demà hi tornarem parlant d'emocions i de conducta humana que tinguin una nit plàcida.